tinguin un bon carnaval i fins la setmana entrant, que ja en parlarem. Adéu-siau i bona sort.
Doncs moltes gràcies, Nuri. Fins la setmana que ve, que entre nosaltres també parlarem del carnaval. Bé, i acabem aquí. Us deixem ara amb l'Ona Vilà i el més calent a l'Aigüera. I tornem demà. Adéu-siau, que acabin de passar. Molt bon dia.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giné, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Aquest divendres 13 de febrer celebrem el Dia Mundial de la Ràdio com cal. Ràdio L'Escala surt al carrer. Estarem de les 11 del matí a 1 del migdia a la plaça de les Escoles amb una programació especial en directe, amb veus, música, entrevistes i tota l'essència de Ràdio L'Escala. Perquè la ràdio és proximitat, és companyia. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
El quiosque viu al PC, a tauleta també, setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la d'Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu, setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu. El quiosc, el viu al PC, a la tauleta, setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'€11 a festivaldelcirc.com.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala.
Avui, dimecres 11 de febrer, m'agradaria començar el programa parlant dels grans protagonistes de la jornada d'avui, els docents que estan en vaga per aconseguir millores laborals en el sector educatiu. Una vaga que és unitària de tots els sindicats d'educació i que està sent massiva. El sindicat majoritari USTEC xifra en un 85% el seguiment de la vaga, una xifra que concorda amb el seguiment que ha tingut aquí a l'Escala tots tres centres educatius. Per part de l'alumnat aquí al municipi, menys d'un 15% dels infants han anat aquest dimecres a escola. Aquest 85% de seguiment de la vaga, segons els sindicats, és una xifra històrica que està molt per sobre de les últimes vagues del sector i, per tant, denota el malestar que hi ha entre aquest col·lectiu. Al llarg d'aquest matí s'han produït manifestacions i marxes lentes a diversos punts del país, com Girona, Barcelona, Lleida, les Terres de l'Ebre, Mataró i el Vendrell. De fet, la jornada ha començat amb talls de carreteres per fer visibles les protestes i a les comarques gironines, docents i alumnes d'ESO han tallat l'accés a l'autopista a Salt i a la Nacional 2 a Vilamalla. Segons el Servei Català de Trànsit, però ja s'ha restablert la circulació a tots els punts afectats per aquests talls. Entre les demandes dels mestres i professors que han secundat la vaga hi ha aconseguir un sou més digne, reduir les ràtios, minimitzar la burocràcia i millorar els recursos de l'escola inclusiva. Els sindicats denuncien que encara no han rebut propostes de canvi per part del departament i que el calendari de negociació no s'està complint. En aquest sentit, el sindicat majoritari USTEC afirma que la setmana del 16 al 20 de març també hi haurà vagues i el curs no acabarà amb normalitat si no s'arriba a un acord. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que fa una setmana que està de baixa, s'ha pronunciat avui a la xarxa X donant tot el seu suport als docents i reconeixent que falten recursos per atendre adequadament la diversitat, millores laborals pels docents i consolidar la reducció de ràtios i I el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que el govern ja té una proposta enllestida que suposarà un abans i un després en el món de l'educació, ja que incorpora un increment del complement específic dels docents. Tot i això, el secretari no ha volgut donar detalls de la proposta fins que no es presenti als sindicats en una reunió que està prevista pel dijous, dia 19 de febrer. Per tant, restarem pendents de veure com avancen aquestes negociacions i si finalment s'acaba aprovant aquesta nova proposta del govern. I ara, després d'aquest petit apunt, comencem el més calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimecres rebrem en Paco Torres per fer el sorteig de l'anxova milionària. Recordeu que ara el fem a un quart d'una. Després obrirem una nova plana de les mirades d'igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament, i ho farem amb la Sílvia Moreira, psicòloga especialitzada en l'atenció de violències de gènere. I tot seguit, la Biblioteca Víctor Català ens descobrirà una nova lectura. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Ginet. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia i bona hora. Déu-n'hi-do la pluja que hem tingut aquesta nit i ara que tinguem aquest sol. Les coses que passen.
Exacte, coses que passen.
Coses que passen en aquest dia de vaga d'educació, dels mestres, de la qual també, doncs, evidentment, ens en fem ressò aquí a l'Escala i també ha afectat. Són centres de primària i secundària, s'han adherit en aquesta vaga amb un seguiment d'entre el 85 i el 90% de l'equip docent.
Déu-n'hi-do.
Ha tingut un seguiment ampli. Els serveis mínims han transcorregut amb normalitat durant la jornada i menys d'un 15% de l'alumnat ha assistit a les aules. Entre les proclames dels professionals hi ha una reducció de les ràtios, una disminució de la burocràcia o l'equiparació salarial amb la resta de comunitats autònomes. Per tant, aquesta demanda que és col·lectiva de tot el, de tot el sistema, de l'equip docent, equip docent i personal docent o personal...
Sí, tota la comunitat educativa.
Educativa, exacte. De tot Catalunya, no? Llavors, doncs, sí. Aquí a l'Escala ens hi adherim amb aquestes xifres que, déu-n'hi-do, 85 i 90% de seguiment.
De fet, ara la portada deia que concorden amb les que ha donat el sindicat de seguiment a tot Catalunya.
Justec, o sigui, sí.
Tot Catalunya hi ha hagut aquest 85%, sí, sí. Vull dir que està molt bé.
Està
i això denota, no?, el malestar que hi ha.
El malestar, que, bueno, sí, estem en una època de malestar.
De malestar general en molts sectors.
General,
en molts sectors.
Tenim d'una banda els docents, tenim els metges també, mm-hmm. Tenim els pagesos, sens dubte.
Sí, perquè avui els pagesos estaven fent marxes, l'exacte, marxes lentes cap a Madrid.
Exacte, avui van cap a Madrid a protestar. Tenim els pescadors, també. Bueno, i bueno, ja no parlem de la ciutadania amb el tema de Rodalies.
De Rodalies, exacte.
La cosa està que arde, sí.
Sí, sí, aquí vinga. Passarà alguna cosa,
l'Ali. Aviam, a veure-les venir. Parlarem també de la proposta dels comuns que demanen aplicar la taxa turística a polítiques d'habitatge. De fet, part d'aquesta taxa turística ja està destinada a polítiques d'habitatge. Mm. Intueixo, doncs, que el que es vol és el recàrrec, aquest augment que s'ha pactat, i aquest recàrrec possible que hagi d'anar a l'Ajuntament, que hagi de determinar l'Ajuntament, que es dediqui a polítiques d'habitatge. Pels comuns és un bon finançament per desenvolupar el nou pla d'habitatge, de fet el que vam presentar fa uns dies.
Exacte.
I bueno, reclamen la intervenció en el parc d'habitatge del municipi, la creació d'una àrea d'habitatge dins l'Ajuntament, el que parlàvem d'aquest institut de l'habitatge. És una mica resumir aquestes demandes que ja porten presentant aquests darrers dies. Més coses. Parlarem també de la instal·lació d'una zona d'esbarjo per gossos en el parc infantil que hi ha actualment a la carretera del Bons. Mm-hmm. Val? No en podem dir pipicant, perquè bueno, no se'n vol dir pipicant,
vale.
Però sí que es parla de zona d'esbarjo en per aquest gossos. Per gossos.
Per tant, serà un...
És un espai que ha quedat en desús. Després dels nous elements instal·lats a l'entorn del local social del Camp dels Pilans, i bueno, no s'ha determinat que es pot utilitzar amb aquesta finalitat. No?
Per tant, és un parc per gossos.
Sí, un espai, més que parc, és un espai, una zona de...
Però és perquè els gossos puguin anar a jugar, no? Un parc
sí,
per nens,
sí,
els nens van a jugar,
sí,
un parc per gossos.
Exacte. Recordem que n'hi havia hagut un d'improvisat aquí al carrer Ample, mm-hmm. Al costat del pàrquing i de la plaça Catalunya. Llavors els veïns entenc que es van queixar per la brutícia, perquè no era un espai habilitat per tal cosa, i llavors no hi havia un manteniment d'aquest Clar. Espai, no? I bueno, i perquè també determinats amos de gossos són uns guarros,
sí, sí,
així directament.
Jo
tinc gos i ho reconec, que hi ha amos de gossos que són uns guarros. Llavors, si t'habiliten un espai per poder portar el teu gos, doncs què menys que mantenir net aquest espai, sí. No? Perquè, bueno, perquè pugui continuar...
Sí, bueno, i perquè si està net tu també el podràs fer servir amb
Correcte.
Més...
Correcte.
Més condicions.
És així, no? Doncs no, bueno, total, que el van tancar, i no sé si va ser exactament per això, o si hi havia baralles, o no sé exactament el que bueno, era un espai molt petit, allò mm-hmm. tampoc... O sigui, realment funcionar com a espai per gossos, allò...
No, era una cosa molt improvisada,
molt
no?
improvisat, i a més, si posaves un i prou, perquè...
Mm-hmm. Dos gossos ja no hi cabien.
Dos gossos, bueno, no és que no hi cabessin, és que es podrien matar allà dins, no? Mm-hmm. Segons com fossin. Bueno,
total,
la qüestió
ja
és que el van tancar mm-hmm. i quedava pendent. I llavors, bueno, ara han proposat aquest altre espai, que està al Camp dels Pilans... Bueno, molt cèntric no és, per
no,
tant...
Veurem
quin recorregut té i quina funcionalitat té al final, perquè, clar, vull dir, si vas fins allà ja el passeges per Empúries i ja està.
Ja l'has passejat.
No,
sí.
Tampoc no.
Quan arribes al gos ja està traient la llengua.
És igual. Veurem com funciona, simplement.
Perfecte, doncs què més?
Més coses. Parlem del periodista d'aquesta casa, Ivan García.
Ah, carai, què li ha passat?
Que ha comparegut al Congrés dels Diputats.
Mital?
Sí. Ha anat a parlar de la futura llei de l'Estatut de l'Esportista. Mm-hmm. En concret, ell ha explicat en la seva intervenció les problemàtiques reals amb les que es troben aquells que practiquen esports federats, però que estan amb mobilitat reduïda o amb alguna deficiència, dificultat, etc. Val? Llavors, doncs, bueno, ha anat a explicar tots els casos.
Clar, ell, recordem que ha fet un llibre, no? Correcte. En què parla d'esportistes que han patit malalties,
etcètera.
I que són històries de superació.
Històries de superació, correcte. I ha anat a explicar, doncs, aquests tipus d'esportistes, quines dificultats es troben en el seu dia a dia i en la seva pràctica de l'esport. Uh-huh. I llavors, doncs,
tot això ha de servir per fer aquesta nova llei.
Exacte. Va ser, doncs, una intervenció que va estar convidada per la diputada Edna Estrems.
Uh-huh. Per l'altra escalenca que tenim allà al Congrés.
Exacte. Bueno, n'hem tingut uns quants, eh? Ara en tenim aquests. N'hem tingut uns quants d'escalencs al Congrés.
Estem ben posicionats aquí a l'escala.
Sí. Vinga, va. I del Congrés, també ens deixa una crònica, l'Ivan, eh? A part d'anar al Congrés, a parlar d'esportistes amb dificultats, ens parla del Club Patinatge, que ja té llista d'espera, imagina't. És un club nou, està celebrant nou relativament amb comparació amb el futbol, per exemple, no? Estan celebrant els seus primers 5 anys de vida i continuen bategant a bon ritme, cada dia amb més visibilitat amb les exhibicions de Nadal i d'estiu i les competicions, i l'esport, diguéssim que el patinatge ha tingut gran rebuda, fins i tot, com dèiem, hi ha llista d'espera.
Carai, molt bé, no? Bueno, a veure, molt bé pel club, però per les nenes que estan en llista d'espera, no tant.
No tant. Ahir que parlàvem justament de clubs esportius escalencs, cada vegada tenim més disciplines, és veritat. Mm-hmm. Llavors parlàvem de la implicació que hi ha d'haver de la pública, o sigui, hi ha d'haver una comunió, no?, una mica, entre públic i privat per poder subsistir, perquè, clar, pot haver-hi moltes disciplines, però cada esport o cada disciplina en si porta el seu pressupost i porta les seves despeses, llavors...
Però
això
és un altre...
Això
ho
vau discutir
ahir a la plaça.
Qui s'ha de fer càrrec o qui pot ajudar a fer-se en càrrec, i especialment en aquelles situacions en què perilla la supervivència del club, quan ha estat una cosa tan important pel municipi, no? Parlàvem del tenis taula, doncs, bueno, ha estat una disciplina que ha estat superimportant aquí al municipi, no? Bueno.
Anem al temps?
Anem al temps, perquè tenim un temps molt variable, amb cel més serè al matí i centre del dia, però la propera matinada tornarem a tenir xàfecs i ruixats. Déu-n'hi-do els que han caigut aquesta nit, o sigui que si la cosa és que hem de tornar a estar igual, pues eso, i ambient més temperat.
Per tant, una mica de fresqueta, eh?
Veurem més fred. Sí, ahir feia una mica més, la veritat, a la nit, eh? Les mínimes... Ja.
Ai, doncs, bueno. Lali, ens omplies el punt de la una i avui tenim l'alcaldia.
Avui tenim l'alcaldia, però no tindrem en Josep Bofill, tindrem en Martí, val? En Martí Guinart, perquè tenim l'alcalde té agenda, té un altre...
Té compromisos.
Té compromisos, exacte. I tindrem en Martí, el tinent.
Perfecte, doncs escoltarem el que ens ha d'explicar en Martí Guinart.
Molt bé.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara és moment de donar la benvinguda a en Paco Torres per fer el sorteig de l'anxova milionària. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona Vilà, bon dia a tothom. Anem pel sorteig.
Som-hi, anem pel sorteig. Quin número tenim avui?
El 2001.
El 2001, molt bé. Ja el vam tenir un dia aquest, no?
Bé, alguna vegada sí. Sí, sí, el 2001.
Ah, el 2001.
L'any que va començar el segle.
L'any que va començar el segle, i tant.
No va començar l'any 2000, eh?
No va començar l'any 2000, Paco?
No, no. L'any 2000 s'acaba.
Uh-huh.
El segle XX i el 2001 comença el segle XXI. El que passa, tothom... És millor celebrar l'any 2000...
Home, perquè és rodó,
perquè
no?
Perquè queda rodó.
Clar.
Però és el 2001.
Molt bé. I quanta gent tenim apuntada per aquest número?
Tinc que parlar que és de l'Acadèmia Espanyola de la Ràdio.
Mira.
13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, proclamació, proclamat per les Nacions Unides a proposta d'Espanya.
Uh-huh. Perfecte. Doncs pues ara que ja sabem que és aquest número del Dia Mundial de la Ràdio, en aquesta setmana que estem fent així una mica especial de la ràdio, anem a veure quanta gent s'ha apuntat.
Poquet, 5.
5, bueno, ja són uns quants. Mira, tenen més possibilitats de que els hi toqui.
Bueno, número 1, Montse Alabau. Número 2, Dolors Casadevall. Número 3, Antònia Fernández. Número 4, Maria Luisa Díaz. I número 5, Francesc Espar. Pots fer el redoble.
Som-hi, anem a fer el redoble.
El número 4.
El número 4, molt bé.
Mira, la Maria Luisa Díaz.
Mira, molt bé, doncs enhorabona, Maria Luisa, si ens estàs escoltant, el número és per tu.
El pot venir a buscar aquí a la ràdio, a partir d'aquesta tarda, demà tot el dia. Ah, també tinc que dir una cosa.
A veure.
Queden entrades dobles per anar a veure el circ a Girona el dia 27 d'aquest mes, de l'Elefant d'Or. A 9:15 és l'hora de començar el circ. Són puntuals, això sí, eh?
Home, com ha de ser, com ha de ser.
Queden entrades dobles. Truqueu al 972-77-1000 i d'aquí al dia 27, mira, si tenen... Però afanyeu-vos, perquè una vegada sentiu la propaganda, les falses publicitàries del CIS, no? Tant, tant. Però jo us dic que tenim entrades dobles.
Molt bé, Paco, doncs queda dit.
Queda dit.
No? I ens retrobem la setmana que ve?
La setmana que ve, sí, sí.
Perfecte, gràcies, Paco.
Molt bé, merci.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja de dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, 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 l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sol entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
Sabies que...
Tot i que sovint imaginem les civilitzacions americanes com molt antigues, hi ha una dada històrica que sorprèn molta gent. La Universitat d'Oxford ja impartia classes quan l'imperi asteca encara no existia. Oxford té registres d'ensenyament continu des de l'any 1096. En canvi, la fundació de Tenochtitlan, capital de l'imperi Azteca, va tenir lloc cap a l'any 1325, més de dos segles després. Això vol dir que quan els asteques començaven a construir la seva gran civilització, Oxford ja era una institució consolidada amb professors, estudiants i conflictes acadèmics. Aquesta comparació no pretén minimitzar cap cultura, sinó mostrar com la nostra percepció del temps històric pot ser enganyosa. Les civilitzacions no avancen de manera sincronitzada arreu del món, i fets que ens semblen antics poden ser sorprenentment recents en relació amb institucions que encara existeixen avui.
Proximitat,
emergències,
participació,
educació,
informació,
connexió,
companyia,
llengua.
Hola, sóc la Gemma Bufies i sóc la presentadora de Diacrític, el podcast de llengua de Ràdio Montblanc. El podcast comença com un encàrrec de la xarxa pel magazín territorial que fem diverses emissores del Camp de Tarragona, Carrer Major. Des d'un primer moment, de les temàtiques que ens van proposar, vaig tenir clar que la meva havia de ser la llengua, atès que s'hi fusionava la meva passió per aquest àmbit i la dosi d'activisme a favor de la nostra llengua. Tot i que el podcast no tenia nom, de seguida el vaig batejar com a Diacrític, amb les ganes de jugar i picar l'ullet a l'absència enyorada dels diacrítics a les noves normatives ortogràfiques i perquè en termes lingüístics el país està en un moment d'emergència crítica. Diacrític va néixer fa 3 temporades i porta mesos 75 capítols. Té una durada màxima de 10 minuts. A Diacrític hi trobareu temes d'actualitat pel que fa a la situació del català, amb converses a col·lectius, activistes i referents nacionals en la promoció i manteniment de la nostra llengua, sempre amb un punt de vista crític però constructiu. Mirem allò que no rutlla, però posem el focus en iniciatives d'arreu dels països catalans que fomentin l'ús de la llengua i la normalització lingüística. El podcast s'emet a diverses emissores del Camp de Tarragona i, per tant, té una mirada local pel que fa a la tria de veus, col·lectius i iniciatives que passin d'aquí a prop. Però, d'altra banda, atès que l'estat actual de la nostra llengua és una qüestió nacional i la salut de la llengua està malmesa arreu dels països catalans, també hi ha episodis en què s'aborden qüestions de caràcter nacional. La idea de Diacrític és que allò local és global i que el que passa al global ens afecta als locals. El retorn dels qui escolten Diacrític és del tot encoratjador. Crec que a la gent li agraden les temàtiques i l'enfocament optimista i constructiu. Després de quasi 3 temporades, m'atreviria a dir que tenim seguidors i seguidores activistes de Diacrític. Diu que hi ha un gran interès per aprendre i acreditar el nivell de català, però després el parlem poc. Pel que fa a la situació de la llengua, en aquest sentit no sóc gens optimista. Crec que la llengua ha d'anar més enllà dels títols per poder accedir a determinades feines, perquè la realitat que observo és que molta gent que es treu el C2 segueix parlant malament. I el temps dedicat a l'estudi de la llengua tampoc ha servit per esmerçar-se a parlar-la millor, incorporar nou lèxic, deixar anar barbarismes atàvics, per enriquir-se, primer de tot, un mateix, una mateixa, i, conseqüentment, millorar l'estat de la llengua. Les ràdios locals són plenes de ments, igual que passa a les ràdios grans. Que visquem a rural, per mi no significa que no estiguem connectades al món i a la realitat lingüística, en el cas de Diacrític, que, com deia, vivim a tots els països catalans. El que ens falta, però sovint, són recursos, però això ja ho sabeu. Per tant, des de la meva humilitat, crec que té mèrit que amb les limitacions que tenim fem productes de qualitat que qualsevol oient del nostre país escoltaria i pensaria: està bé això que diu, no hi havia pensat, o que interessant aquesta iniciativa. Demà ho comentaré a la feina o a l'escola.
El dia R, sempre hi som. Una col·laboració de la xarxa i la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre la composició de les parelles. Per preguntar-nos si es reprodueixen patrons a l'hora d'escollir la parella, si ha canviat el model familiar o quins factors poden contribuir a que les parelles siguin més igualitàries. Per indagar-hi avui hem convidat la Clara Cortina. Ella és doctora en demografia i està especialitzada en els canvis en les dinàmiques contemporànies de formació de parella i de família. Bon dia, Clara.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Encantada de tenir-te aquí al Mirades d'Igualtat.
Comencem una mica pel principi. Tenim en compte alguns aspectes a l'hora d'escollir parella? O sigui, què tenim en compte? Hi ha alguns patrons que es repeteixen?
Mira, tradicionalment les parelles efectivament presenten una composició en relació a les característiques de l'home i de la dona, parlem ara de parelles heterosexuals, que suggereixen que no ens emparellem a l'atzar, no? Sinó que el que és més freqüent és trobar parelles formades per persones que s'assemblen, és el que tècnicament en diem parelles homògames, amb característiques similars. Per tant, tendim a buscar gent que s'assembla a nosaltres pel que fa a la nostra edat, pel que fa al nostre nivell d'instrucció, pel que fa al nostre estatus socioeconòmic. És a dir, hi hauria una norma històricament d'homogàmia combinada amb una norma diguem més tradicional en termes de gènere, en la que l'home té característiques que li calculen una posició d'estatus superior. És a dir, que seria l'altra pauta, que és la de la hipergàmia. És a dir, dones que s'emparellen amb homes que són o més educats o que tenen un estatus socioeconòmic superior o uns ingressos superiors i que, per tant, ocupen una posició dominant dins de la relació de la parella. Això és d'on venim, de parelles entre persones que o bé s'assemblen i o, a més, en les que l'home disposa de més recursos i o de més capacitat de decisió que la dona. Això és d'on venim. Uh-huh. El que comencem a veure és que aquests patrons tradicionals van una mica de baixa i cada vegada més les parelles en les que la dona disposa de més recursos i de més de capacitat de decisió, és a dir, que guanya més diners perquè ens entenguem, o que treballa en feines de més prestigi, o que té més nivell educatiu que l'home, són més freqüents. Llavors estem anant cap a un model nou, en el nostre país, però també globalment, en el que les relacions de gènere i el com triem la parella ha anat evolucionant i, diguem, podríem dir que comencem a veure senyals de que cada vegada les parelles siguin entre persones o bé més iguals, o bé fins i tot en les que la dona tingui més poder que l'home i, per tant, trencant la desigualtat de gènere en l'àmbit de la família, que havia sigut la norma durant segles i segles i segles.
I aquest canvi per què s'ha produït?
Aquest canvi s'ha produït per diversos factors combinats. El primer d'ells és perquè l'oferta, si m'ho permets, d'homes i de dones en el mercat matrimonial, que és també, diguem, aquest concepte que a vegades els demògrafs fem servir per referir-nos al nombre i a les característiques de les persones que busquen emparellar-se en un moment donat o que estan disponibles per formar parella, doncs en aquest mercat les dones, com que les dones hi ha hagut una veritable revolució i s'han incorporat al mercat de treball i cada vegada són més educades i tenen nivells d'instrucció superiors als dels homes, doncs clar, és per un tema d'oferta. Les dones estan, les dones educades, a vegades més presents i cal que abans i tenen, diguem-ne, més dificultat per emparellar-se totes elles amb homes amb nivell d'instrucció superior. És a dir, han d'anar a buscar homes cap avall, des del punt de vista tant de la seva educació com també de la seva ocupació. Per tant, hi hauria un element d'oferta i demanda, és a dir, tenim dones de característiques diferents de les que teníem abans i això té conseqüències. L'altra, que seria no tant la de les oportunitats o de les opcions que ens trobem quan anem a, quan coneixem a gent o quan busquem parella, l'altre seria el del canvi en les preferències. És a dir, què busquem quan busquem una parella? Què busquen les dones o què busquen els homes? Probablement les exigències, les aspiracions, les preferències de les dones avui són diferents de les d'abans. Busquen companys diguem-ne, amb qui puguin mantenir una relació més de tu a tu, companys que tinguin uns valors de gènere més igualitaris, que estiguin més disposats a ser corresponsables pel que fa a la formació de la família, etc. És a dir, les dones trien més i trien, tenint en compte això, i no busquen necessàriament un home que aporti més ingressos i que els garanteixi aquests ingressos, etc. Per altra banda, les preferències o aspiracions dels homes també poden haver canviat. Ara estem buscant només una dona que sigui una bona mare pels nostres fills, sinó també sigui una bona companya, que pugui tenir una carrera professional, etc. Llavors és una combinació de que els homes i les dones ara som diferents del que érem, tant pel que fa als nostres recursos, les nostres característiques, les nostres trajectòries vitals, com pel que fa a les nostres aspiracions, el que busquem i el que valorem en una relació de parella.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, creus que influeix el nivell socioeconòmic o cultural perquè una parella sigui més igualitària?
A veure, aquí potser hauríem de definir què vol dir una parella igualitària, oi? Perquè igualitària hauria de voler dir una parella en la que home i dona tenen, per exemple, un repartiment equitatiu de les tasques de la llar, de les feines de la llar, o que tenen una participació similar en la cura i criança dels fills, si n'hi ha, o que tenen una dedicació al mercat de treball similar, és a dir, que tots dos treballen o tots dos treballen amb la mateixa dedicació i intensitat. Tot això són característiques que conformarien una parella igualitària en la que, per tant, l'home i la dona prenen decisions de forma conjunta i no hi ha una subordinació d'ella envers ell, sí? Aquesta seria la definició. Aleshores, aquest tipus de parelles igualitàries es donen més en classes socioeconòmiques més benestants que no pas en classes treballadores, per dir-ho així. Probablement, sobretot pel que fa al repartiment de les tasques de llar, pel que fa a la presa de decisions, pel que fa als valors de gènere. Pel que fa ben bé al tenir parelles formades per dos treballadors a temps complet, això és bastant generalitzat en qualsevol categoria socioeconòmica. Ara sí que sabem i els estudis demostren que a major nivell educatiu, és a dir, que són les parelles formades per dos universitaris, perquè ens entenguem, aquelles en les que és més probable que el repartiment de les tasques de la llar sigui equitatiu, la participació dels pares en la criança dels fills sigui major i la igualtat d'ingressos o d'estatus sigui més probable. Per tant, sí que hi ha un biaix de classe, però aquestes transformacions de totes formes són de prou importància i profunditat com per estar afectant a totes les classes socials, a totes, el que passa que algunes van una mica per davant o algunes estan transformant més de pressa, però jo crec que això és una cosa que acabarà per imposar-se i estendre's al conjunt de la societat.
Estem parlant de composició de les parelles, però si ho extenem també al model familiar, això també ha canviat, no? Perquè abans potser les cases convivien més de dues generacions, les famílies eren força més nombroses, i en canvi ara ens trobem amb famílies molt més petites, no? En què els avis viuen sols, o tenim també aquestes altres famílies que se les anomena les famílies patchwork, no? Que han estat creades de segons matrimonis. Com s'ha produït tota aquesta evolució de la família?
Sí, tens raó que fins ara parlàvem de parelles. No només són les parelles i com ens emparellem el que ha canviat. Les famílies han canviat per raons diverses, sobretot per raons demogràfiques. Una és l'allargament de l'esperança de vida, vivim més anys, i l'altra la caiguda de la fecunditat, tenim cada vegada menys fills. Sí? Llavors, aquestes dues tendències demogràfiques es tradueixen en les formes i estructures familiars. Tenim cada vegada més gent vivint, i de fet a Catalunya, si voleu, recentment les dades últimes ens diuen que més d'una quarta part de la població viu en una llar unipersonal, és a dir, és una persona sola que viu en la llar. 30 anys enrere aquest percentatge era del 10%. Per tant, hem pràcticament triplicat, aviat triplicarem percentatge de llars unipersonals. Això és sobretot perquè hi ha més gent gran que un cop queda viuda viu sola i durant molts anys, sí? Tenim més llars unipersonals com a conseqüència de l'allargament de l'esperança de vida, també com a conseqüència de l'endarreriment en l'entrada a la formació de parella. Hi ha més gent que viu sola quan és jove fins que forma una parella. Això abans no era així, la gent sortia de la casa dels pares per casar-se. Per tant, no hi havia llars unipersonals de joves i n'hi havia molt poques de vells perquè els vells morien aviat. Sí? Uh-huh. Aquest és un factor. L'altre és que com que tenim pocs fills, les famílies són molt petites i no hi ha tanta corresidència entre generacions com abans. I el tercer factor, com deies tu, és que les parelles són més inestables del que eren, és a dir, la probabilitat que les parelles es dissolguin, se separin o es divorciïn ha anat a l'alça, i per tant hi ha més dissolucions i més reemparellaments o constitució d'aquestes famílies que tu en deies patchwork reconstituïdes. I per tant tenim Sí, tenim, diguem-ne, cada vegada més diversitat familiar com a resultat dels canvis demogràfics i dels comportaments familiars en termes de divorcis i reemparellaments.
Uh-huh. I això que deies ara, la gent se separa més, les parelles són més inestables. Hi ha alguna raó? T'has estudiat això?
A veure, hi ha molts estudis sobre els factors que porten al divorci o a la separació de les parelles i són diversos, sí? Són, de nou, una combinació de diferents factors els que ho explicarien. Primer hi ha un canvi en les normes socials, és a dir, passem d'entendre la parella com una unitat indissoluble. De fet, abans la llei ho així ho preveia, és a dir, la llei del divorci a Espanya és relativament recent, és abans no és que la gent no se separés, és que no es podia, no es divorciés, és que no es podia divorciar, no? O en termes, diguem més de la concepció religiosa del matrimoni, com de nou, com una relació, una unió indissoluble. Per tant, hi ha un canvi normatiu que ens permet tolerar, acceptar que les relacions poden tenir un inici, poden tenir un final i que no hi hagi un càstig o una sanció social o legal per divorciar-te. Aquest és el marc, per suposat, és a dir, ens separem més perquè la societat ens ho permet i ens ho facilita. Segon, perquè la vida s'allarga, les relacions són, diguem, serien molt llargues i per tant, bé, aquest allargament de la vida i de la duració, doncs, bueno, permet que la gent reconsideri decisions. També, com explicava abans, perquè la posició de la dona a la societat, les aspiracions que les dones tenen, les relacions de gènere han canviat. I jo crec que determinades relacions i de submissió, o amb un grau de submissió de la dona en relació a l'home, que abans es toleraven, ara no es toleren. I llavors la dona, en la mesura en què en pren consciència, té opció de separar-se i ho pot fer perquè, a més, disposa dels recursos econòmics que li dona el seu propi treball, doncs surt de relacions que no li semblen desitjables. Sí? Per tant, jo crec que també la modernització en termes de gènere de la societat explica en bona mesura l'increment de la inestabilitat de les, no de totes, però d'algunes parelles.
En aquest sentit has comentat, no, que cada vegada hi ha més dones amb un nivell socioeducatiu més elevat que s'uneixen amb homes amb un nivell socioeducatiu més baix. Llavors, això, relacionat també amb això que deies, no, de l'empoderament ara de la dona, això pot generar nous conflictes de parella o ha generat ja nous conflictes?
Aquestes parelles en les que la dona ocupa una posició, entre cometes, dominant, és a dir, que disposa de més recursos educatius, d'estatus, etc., serien, efectivament, una potencial font de conflicte si es mantingués un esquema de valors i d'actituds més patriarcal que incomodés i en el que l'home se sentís incòmode amb aquest esquema perquè considerés que no ocupa la posició que li correspon. I, efectivament, no, és una font de conflicte. Ho és més, però, en parelles, no que des d'un bon inici estan formades per un home amb menor recursos i oposició que la dona, sinó parelles en les que abans la relació era la inversa i perquè l'home perd la feina o perquè la dona millora la seva situació, hi ha un canvi, no? Llavors, quan hi ha un canvi, és a dir, que diguem-ne, d'entrada era ell qui tenia les de guanyar i a partir d'un moment deixa de ser així, això tensiona les relacions de parella, això ho sabem, és més, és un dels desencadenants de la violència contra la dona dins de la parella i efectivament és una font potencial de conflicte. Ara, jo crec que ho és més per generacions antigues o per parelles que no es van formar, es van constituir amb aquest esquema i que llavors el veuen alterat i això incomoda especialment a l'home i tensiona la relació, que no en generacions més joves, en les que probablement això ja era l'opció d'entrada i aquests nois més joves ja se senten còmodes amb una companya potent, per diguem-ho així, i aquí de moment encara no tenim masses elements per pensar que això sigui una font de major risc de separació o de conflicte. Però bueno, tot podria ser, perquè ja dic que fins ara ho havia estat, efectivament ho havia estat. Ara vull pensar que en un context, diguem, de més igualitari, una societat més igualitària en termes de gènere a nivell general, això a la llarga hauria de deixar de ser un conflicte o una font de conflicte.
Mm-hmm. Doncs Clara, moltes gràcies per venir avui al Mirades d'Igualtat, no?, explicar-nos una mica com ha evolucionat aquesta composició de les parelles. Repetim, que hem parlat només de parelles heterosexuals, i com ha evolucionat també aquest concepte de la família. Crec que ha sigut molt interessant.
Moltes gràcies a vosaltres per tractar aquest tema i per convidar-me.
Mare, germana i filla d'aquí, àvia, companya de lluita i camí, ets, som, serem i riurem. De tot el que sento, de la meva ment i dels meus arguments. Diuen que les dones no fem llinatge, i doncs què som? Hotels dins les nostres panxes. Diuen que ens diuen el que haurem de fer. Fem nostra la nit, conquerim el carrer.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
Cada dimecres ara és moment de veure què s'hi cou a la Biblioteca Víctor Català, i allà hi tenim la Conxa Salesa. Conxa, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin llibre ens recomaneu avui?
A veure, avui comentem Aguas Oscures, de Charlotte Link.
Uh-huh.
A veure, és una cinquena novel·la d'una sèrie protagonitzada per Kate Leavin, de l'escriptora Charlotte Link, que és una de les autores de suspens europeu més populars. Tot i que aquest llibre forma part d'una sèrie, és una novel·la que es pot llegir independentment de les altres.
Uh-huh.
Aleshores, la història comença fa 15 anys a la costa escocesa, quan dues famílies que estan d'acampada són brutalment assassinades mentre dormen. Només sobreviu la Iris, la filla gran d'un dels matrimonis. Els responsables de la massacre, coneguda com el nom dels assassins de Kilbreed, mai no arriben a ser detinguts. 15 anys més tard, l'Iris intenta viure una vida tranquil·la, però es converteix en víctima d'assetjament. Tot empitjora quan, en unes vacances, la seva amiga desapareix sense deixar rastre. Això la fa dubtar si el veritable objectiu no fos ella mateixa. La inspectora Kate Leavin investiga la desaparició de la filla d'un empresari dinerat, i l'antic inspector Caleb Hall es veu involucrat en el cas de la Iris.
els dos inspectors acaben treballant junts. La novel·la salta del passat al present al llarg de tota la narració. Els capítols curts i molts diàlegs fa que sigui una novel·la que es llegeix ràpidament. Els personatges són potents. La inspectora Kate és metòdica i intuïtiva. L'inspector Caleb sempre està al límit. I l'Iris, marcada per un trauma que no hi ha manera de treure's del cap. L'ambientació escocesa, freda, humida i gairebé claustrofòbica, és un personatge més del llibre. És una lectura ideal pels amants de les novel·les de misteri.
Mm-hmm. Una novel·la de misteri, però força dura, també, no? Perquè,
sí,
déu-n'hi-do,
sí.
L'Iris, pobra, tot el que ha de viure.
Tot el que li toca viure i el que, a veure, hi ha en el present tot el que recorda que ha viscut, clar. Totes les seves pors i les angúnies viscudes.
Mm-hmm. Doncs, Conxa, moltes gràcies per aquest nou llibre que ens apuntem a la llista dels pendents.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies.
Ens retrobem dimecres que ve, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I continuem parlant de literatura, però ara ho fem amb el like dels valors que ens porten, com sempre, els companys de Ràdio Mataró. Avui la companya Laura Cera conversa amb Vikram Zaitouni, un mestre de primària amb un trastorn de bipolaritat que ha plasmat la seva història a la novel·la Una història que contar.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana dediquem el like de Valors a l'Alça al llibre Una història que contar, publicat per l'editorial Autografia. S'hi explica la història de la seva autora, Vikram Zaitouni, que pateix trastorn de la bipolaritat. Ella és mestra de primària, mare de dos fills, i relata la seva forma de viure en un text autobiogràfic i molt reflexiu. Avui tenim la sort de poder-ne parlar uns minuts amb ella mateixa. Vikram, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
Bona tarda, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per acceptar i per compartir aquests minuts amb nosaltres. Deixem demanar-te d'entrada per què creies que era important explicar la teva història.
Per mi, en el moment que la vaig escriure, era important perquè necessitava buidar, necessitava ordenar les meves idees, necessitava com posar en paraules i tenir molt clar què és el que estava visquent i què és el que m'estava passant. I llavors, en un moment, jo vaig escriure la meva història per fer teràpia amb mi mateixa, que també la vaig fer amb altres professionals, no? Però que em va servir molt, molt, molt per fer teràpia. I llavors, després d'escriure-la, al cap d'uns anys, jo vaig decidir que podia compartir el que havia escrit, aquesta història, que podia inspirar, ajudar, per reflexionar altres persones que estiguessin passant per un trastorn o algun moment difícil de la seva vida. I bueno, així va ser el procés.
De fet, al llibre parles del trastorn de la bipolaritat i també una mica com des de l'experiència, des del dolor fins i tot, tu t'acabes transformant en una versió més segura, més arrelada, més autèntica de tu mateixa. Explica'ns com ha estat aquest procés, perquè just fa uns dies parlàvem també amb una altra autora que ens deia que fins i tot en els moments més complicats de la seva vida és quan la seva creativitat i el seu autoconeixement explosionaven més, no?
Sí. A l'escriure en aquell moment de dolor, d'enfermetat, de no saber què passarà, no? D'incertesa, em servia com per canalitzar i com he dit abans, no, per buidar i sentir com que estava millor i em donava com esperança perquè, no sé, a mesura que anava passant el temps anava veient millores i anava veient que tot allò que havia viscut em servia per enfortir-me, perquè realment els moments difícils, quan passem moments difícils en la nostra vida, sempre ens replantegem, no? Fem com una balança, no?, de què és important, què no és important. I jo vaig fer com una super mega introspecció a mi mateixa, perquè en aquell temps estava com molt perduda, molt sentit, sobretot el tema aquest que acabes de dir, la seguretat a mi mateixa, de l'autoestima. Em centrava més en els altres, més en el que jo volia, sentia i necessitava. I llavors, tot allò, ara des de la perspectiva, ho vaig passar malament, però em va ajudar a fer aquest impàs de ser més autèntica, d'estar més alineada amb mi mateixa, no? Amb els meus valors, amb el que jo vull, amb el que crec, no? I no tant amb el que volen i creuen els altres.
De fet, el trastorn de bipolaritat ha condicionat la teva manera de percebre el món. Creus que també ha ampliat la teva capacitat de comprensió, per exemple?
Indiscutiblement, perquè el fet d'haver parlat amb altres persones, conviscut amb altres persones, quan amb ingressos varis que he tingut al llarg dels anys, doncs he pogut veure altres punts de vista, també el dolor de les altres persones, i també m'ha fet també valorar també la meva part personal, perquè sempre tendeixes a comparar, no, amb els altres, dius, bueno, la meva vida no ha sigut tan difícil, o el meu no és tan dolent, o el meu, i llavors empatitzes molt més amb els altres, i llavors, jo sempre he sigut empàtica, però doncs, encara més amb altres persones, no? I les entenc molt millor, i crec que tinc més recursos a l'hora de poder acompanyar una persona que estigui passant per alguna situació similar. Sí, per suposats que sí.
I creiem, en aquest programa ens agrada molt parlar de valors, com diu el nostre nom. Quins creus que són els valors que es transmeten a través d'una història que contar, o quins esperaves tu poder transmetre als lectors i lectores?
Uau, m'encanta aquest nom, que vaig saber que us dèieu valors, diguem, no, mira que bé, sí. Jo també vaig amb aquesta línia, tot el que escric, ho escric amb valors, com a mínim és la idea, no? I doncs, torno a repetir, sobretot l'autenticitat de ser tu mateix, no?, de ser genuí, això, de ser autèntic, de l'empatia també, la solidaritat, la humanitat, i bueno, molts més valors. Doncs, la veritat, aquests són els principals, però crec que tota la història que s'expliqui, no només la meva, qualsevol persona que expliqui la seva història, ja porta inherent uns valors
i tant
humans.
És una molt bona llista, i com tu bé deies, n'hi ha moltíssims més dins d'Una història que contar, el llibre d'Ikram Zaituni, editat per l'editorial L'Autografia. Ikram, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres, el plaer ha sigut meu.
Una abraçada.
Proximitat.
Emergències.
Servei.
Llengua.
Informació.
Participació.
Companyia.
Connexió. Bon dia, Catalunya, capital del món.
Hola a totes i a tots. Som la Susana Cabiscou
i l'Enric Rubio, presentadors de l'Infopodcast Cardedeu.
Escolta, Enric, jo crec que avui estic complint un somni, eh?
Sí?
Sí. Saludar a tota Catalunya des de les emissores de la xarxa.
Uf.
Increïble, em sembla.
Uf, se'ns està anant de mare, això, eh?
Se'ns està anant de mare.
Estem morint d'èxit, perquè morint d'èxit, però tu recordes com va començar tot plegat?
Home, jo recordo la proposta que ens va fer la xarxa, que era un informatiu que no fos informatiu, que fos com desenfadat, i jo crec que ens vam agafar bastant a les indicacions.
Perquè ens va dir un informatiu que no sigui en to informatiu. Me'n recordo que tu vas dir, hem de fer alguna cosa amb la que estiguem còmodes, que ens ho passem bé cada dia.
Sí, totalment. I, de fet, ja en portem més de 500.
Sí, explicant-ho, 510. Hi ha molta gent que ens pregunta, ostres, però vosaltres realment sou parella o no? Bé, per fer-ho cada dia, el que és molt pràctic és que siguem parella. Ens ha fet parella d'Infopodcast? No! Ens ha fet millors? Potser, qui ho sabia, però sí, som parella a la vida real.
Sí, de fet, moltes de les coses que incorporem a l'Infopodcast tenen a veure, no?, amb la nostra vida quotidiana com a parella. De fet, a vegades ens esbronquem.
Sí, moltes
a l'Infopodcast. Això ens ajuda, que és part com de la nostra marca, no?, del nostre Infopodcast. Tenim aquesta part d'informació, no?, de notícies, però després tenim com tota una part de serveis on diem, per exemple, no?, el porta a porta, quines són les escombraries que s'han de treure, les farmàcies de guàrdia, coses que no són tant de serveis, però que jo crec que són gracioses, no?, com a quin és el dia internacional, quin és el sant del dia, alguna efemèride, no? Nosaltres, per sort, tenim més de 40 anys d'història a Ràdio Televisió de Cardedeu i podem tirar d'arxiu, no?, i de coses que han passat a Cardedeu en els últims 40 anys. Aleshores, això és meravellós i ho hem d'aprofitar. Hi ha moltes vegades que o que anem pel carrer i de cop algú ens diu alguna cosa que hem dit a l'Infopodcast, no? Que ens quedem com, ostres, bueno, ens, sempre, oh,
avui
sempre
no
ens sofrem.
Avui no heu dit això, i dic, merda, és
exacte,
veritat.
Exacte, sí.
Això va agradar. Fer les primeres setmanes va ser increïble, perquè no sabem com comptabilitza l'Spotify, però posava X escoltes des de l'Spotify, i en canvi, pel carrer ens paran com el doble o el triple de persones.
A més, jo crec que al principi sí que era com la novetat, no? I que hi havia molta gent que ens va començar a escoltar, sobretot perquè ho enviàvem, vam crear un canal de WhatsApp, no? Una comunitat de sí. WhatsApp i de Telegram, i des d'allà vam començar a fer difusió de l'Infopodcast i també a través doncs, de l'Instagram, no? De les xarxes socials, sí. Perquè la gent el conegués. I ara també jo em trobo amb gent, no?, que em diu que es fixen molt en el missatge que enviem per al WhatsApp, no? Si el troben interessant, ja se l'escolten. Si no, potser s'ho pensen.
Voldria tancar, no, aquesta petita càpsula que hem fet explicant la major anècdota, de les millors anècdotes que tindrem a la nostra vida, jo crec, que és enmig de San Francisco, sortint d'un motel, a la porta del motel, correcte, ens paren quatre dones i ens diuen, hòstia, sou els de l'Infopodcast Cardedeu. Ens van caure les calcetes i els calçotets al terra. Va, i us direm adeu, com sempre fem a l'Infopodcast Cardedeu.
Salut i poble, construir i proximitat.